la força de la conversa.
Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Gol!
Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
Bon dia, com esteu?
Bon dia, Sique Rodríguez.
Sobretot tu, Flaqui, perquè narrar el Barça aquesta temporada hauria de comportar un plus de perillositat.
Doncs mira, no, perillositat no.
Home, atenta contra la veu.
Atenta contra, sí, contra la veu, però és un...
Com t'ho fas?
No ho sé.
Què prens?
Mel.
Mel? Brou.
Caramels.
A xorro? De mel.
De mel o que ajudin a protegir la gola.
Perquè abans prenies unes pastilles que ja no les venen.
No, no les prenc ja fa temps.
El clorasi de potassa, no?
Potassa, sí, sí.
Ja no les venen, no, aquestes pastilles?
No, fa temps que no les prenc. A l'Eurocopa Alemanya vaig perdre la veu i vaig anar a una farmàcia alemanya amb el Google Translator, no t'enganyaré, i em van donar unes pastilles, que encara me'n queda alguna, que fan servir els tenors.
Ah, sí?
I could have helped you with the...
Sí.
Hola, Hansi.
Good morning.
Doncs unes pastilles. No marqueu tants gols, que esteu destrossant la veu.
No, marqueu una més, encara, si cal.
If you want...
Si cal, marqueu una més, que ens ho estem passant molt bé.
Okay, it's fine. But okay. We'll try to...
Entre els gols que feu i el show de la porteria, el Barça és molt divertit.
Oh, quin riure amb tots els memes que hi ha de Chesney a les xarxes socials, eh?
I make Chesney play, because if not, it smells tobacco in the...
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagani.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Comencem 9 hora i la Catalunya Central. Avui som dilluns 27 de gener. Tenim cels ennuvolats a la capital del Bages. Plovisca ja va fins fa poc al centre de Manresa en aquesta jornada de dilluns i en aquests moments tenim 12 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico què és el que hem preparat en aquest hora i la Catalunya Central d'avui, que hem començat una mica tard. Avui en aquest hora i la Catalunya Central ja saben que tots els dilluns coneixem en profunditat una personalitat de casa nostra. Doncs bé, avui a qui hem convidat és a la exvicepresidenta del govern de la Generalitat de Catalunya, també consellera de Presidència, l'exconsellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Segur que vostès saben que estem parlant de la Laura Vilagrà, que durant també molts anys va ser alcaldessa de Sant Padó. Doncs bé, a finals d'any passat, la Laura Vilagrà va decidir deixar la política activa i tornar a treballar a casa nostra, en aquest cas com a gerent del Consell Comarcal del Bages. Doncs bé, avui l'hem convidada per repassar la seva llarga i important trajectòria, la d'aquesta santpadorenca que ens acompanyarà avui en aquest Hora i la Catalunya Central. I avui els volem parlar d'un estudi. Es titula Benestar emocional, orientació sexual i estigma interpretatiu, que és d'una persona, en aquest cas d'interpersonal, perdó, volem dir estigma interpersonal entre adolescents. La seva investigadora és la Gemma, que l'hem convidada avui en aquest Hora i la Catalunya Central, precisament parlant d'aquest estudi, que entre d'altres destaca i explica que els joves adolescents gais que viuen en poblacions petites ho passen més malament emocionalment que no pas els que viuen en la ciutat. També parlarem dels joves bisexuals, que també en parla aquest estudi. Tot això en parlarem avui, doncs, amb la seva investigadora. El Teatre Cursal de Manresa ha acollit aquest dilluns l'acte central del Memorial Democràtic del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, amb l'assistència de 500 alumnes de secundària de tot Catalunya. Els estudiants han participat en el projecte Per un futur millor, un treball en què els alumnes han conegut la història de víctimes anònimes del feixisme. És el cas de l'Institut Pius Foniquer de Manresa, que ha estudiat Roser Fluvià, membre d'una xarxa de resistència francesa que passava clandestinament persones i documents documentació a través dels Pirineus. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha presidit aquest acte i ha reclamat als joves que siguin intolerants amb la intolerància perquè no es torni a repetir l'horror de l'Holocaust. Això passava fa molt poquet al Teatre Cursal de Manresa en aquest Dia Internacional de l'Holocaust, però aquest acte continua. De fet, continuarà a la una del migdia. Si vostès han passat aquests darrers dies pel carrer de la Mel, han pogut veure una grua i també un mural que s'han anat construint aquestes darreres setmanes i que fins ben bé a mitjans de la setmana passada no va prendre forma. Un mural que s'inaugura també aquest migdia, en aquest cas amb aquest Dia Internacional de l'Holocaust, al carrer de la Mel de Manresa, i en aquestes imatges es pot veure a Amat Piniella, que surt representat en aquesta imatge d'aquest mural en aquesta casa del carrer de la Mel, juntament amb una noia, una màquina d'escriure, on doncs la noia parla amb aquest Joaquim Amat Piniella, amb aquesta figura, l'autor de K.L. Wright. Doncs tot aquest acte del Dia Internacional de l'Holocaust que es commemora avui a Manresa i que culmina doncs a la una d'aquest migdia amb la inauguració d'aquest mural. I si han passat fa poquet per la muralla d'aquí, davant de casa, la muralla de Sant Domènec, de casa nostra, de Ràdio Manresa, volem dir, potser s'han trobat un tall de carretera. I és que els membres de la plataforma en defensa de les pensions públiques i dels drets de la gent gran s'han trobat aquest dilluns a la plaça Sant Domènec en aquesta concentració que fan quinzenal. El que passa que avui han anat un pas més i aquesta concentració ha anat acompanyada d'un tall de circulació d'uns 15 minuts. Demanaven i continuen reclamant les places de residència que té la ciutat i també els lavabos públics, més lavabos públics a la capital del Bages. Denuncien també la desídia de l'administració, l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya. Per això aquest tall de carretera d'avui, en el qual també s'ha llegit un manifest. Això passava entre les 11 i 2:15 d'aquest matí a la ciutat de Manresa. Aquest cap de setmana, Ramon Becardit, el club de Junts a la ciutat de Manresa, denunciava a través de la seva xarxa social i a través de dues fotografies l'acumulació de deixalles en alguns dels contenidors de la ciutat, dient que el sistema de recollides acusava Ramon Becardit a l'equip de govern que el nou sistema de recollida de deixalles amb aquests contenidors intel·ligents no s'està implementant bé a la ciutat de Manresa, i és que aleguen que molts veïns que ja tenen aquests contenidors tancats i que s'han d'obrir mitjançant aquestes targetes, el que fan és deixar les deixalles en d'altres contenidors de la ciutat que encara estan oberts i que no s'hi ha implantat aquest nou sistema de recollida de residus. En aquest cas, i segons publica el diari Regió 7, hores d'ara ja hi ha hagut resposta de l'actual equip de govern de la ciutat de Manresa, que acusen a Becardit d'utilitzar els residus per fer politiqueria barata. Això és el que diu el diari Regió 7. Aquest cap de setmana la ciutat de Manresa, concretament aquest dissabte, ha viscut les jornades del patrimoni que organitzen els seus estudis del Bages, amb una jornada que han tingut lloc a la fàbrica Balcells, on actualment hi ha el Conservatori de Música de la ciutat de Manresa i en el qual s'ha parlat d'història i de patrimoni de les fàbriques que hi ha a casa nostra a la ciutat de Manresa i també a la comarca del Bages. Unes jornades que van començar divendres i que acabaran dissabte de la setmana vinent, dia 1 de febrer. I també aquest cap de setmana a Manresa, jornada sobre els Jardins de Llum 2025. Hi ha hagut una jornada tècnica dels artistes que formaran part d'aquests Jardins de Llum. I pel que fa als esports, un mal tercer quart va condemnar el Baxi Manresa a caure a la difícil pista del València. El marcador molt alt, 112-96. Els manresans, els homes de Diego Campo, que van plantar cara els 20 primers minuts fins a la primera part, però un mal tercer quart ja va condemnar els homes de Diego Campo a la derrota. Com dèiem, 112-96, sense gaire temps per pensar-s'ho, i és que demà hi ha compromís al Nou Congost, en aquest cas de la Basketball Champions League, que ja comença doncs aquesta setmana segona volta d'aquesta Lliga Europea en la qual juga el Baxi Manresa i el seu contrincant és l'Aliaga Podgansport Turc, que es disputarà el partit a 8:45 del vespre. I de la jornada també destacar que el jugador del Baxi Manresa, Derrick Alston Jr., és el jugador, l'MVP del mes de gener de la Lliga Endesa. Anem per les portades. Comencem pel diari Regió 7, que precisament parla que la plataforma de gent gran de Manresa talla el trànsit a la muralla de Sant Domènec. Després de l'estrena de La Innocentada, diuen un equip satisfet amb una direcció emocionada. També parlen de la plaga de paparres de Catalunya. Aquests són els municipis de Catalunya, de la Catalunya Central, on se n'han detectat aquestes paparres que poden ser tan problemàtiques. A l'Equip Berguedà parla Berga des del cel, l'increïble canvi de la ciutat en 80 anys, compara les fotos per satèl·lit actuals amb imatges captades des del cel entre els anys, dels anys 45, 56, 77, 93, 2001 i 2008. Aquest és el titular de portada de l'Equip Berguedà. Ens n'anem al Dació Digital Solsona. Els pressupostos participatius de Solsona arriben a la fase decisiva. El cementiri de Solsona s'amplia amb 49 columbaris nous. I ens n'anem a l'info@anoia.cat. L'Ajuntament d'Igualada presenta el programa d'activitats per a joves. Ens anem a la informació meteorològica i avui tenim un dia encapotat en què predominaran els cels ennuvolats i a la tarda, ja hem tingut ja algun plogim al dematí, una tarda que ha de ser de cels mig ennuvolats, però també poden caure pluges en qualsevol punt de la Catalunya Central. Les màximes d'avui que poden arribar en algun punt de la Catalunya Central als 18 graus de temperatura.
Julià, que aquest gener arriben les rebaixes a HR Motor. Any nou, estrena cotxe com nou. Des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. HRMotor.com
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
La nostra convidada d'avui és santpedorenca. Durant anys va ser alcaldessa d'aquesta població. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya. Fins fa poc, vicepresidenta i consellera de la presidència del Govern de Catalunya. Fa poques setmanes va anunciar que deixava la política activa. Avui hem convidat en aquest programa a la Laura Vilagrà. Aquí li donem la benvinguda. Laura, gràcies per ser avui aquí.
Hola, gràcies per convidar-me.
Farem repàs de trajectòria. Clar, jo dic santpedorenca. La vida de la Laura l'ha portat doncs, a molts punts de Catalunya, no? A recórrer tot el país, però mai s'ha mogut vostè de Sant Padó, Laura?
Mai, sempre he tornat a dormir a Sant Padó, tret d'algun dia que tocava dormir fora, perquè érem lluny, però sí, a mi les arrels vegenques mai les he perdut, i Sant Padó, que és un poble meravellós, que s'hi viu extraordinàriament bé, doncs, en fi, per la família, però també per mi, era com tornar a l'essència, no? Tornar a casa, per tant, sempre he tornat.
Va néixer a Sant Padó,
Bueno, vaig néixer a Manresa a l'hospital, a la clínica Sant Josep.
Sí. Era, no? Jo crec que com moltíssima gent, han nascut tots a la clínica.
Exacte. Però vaja, sí.
Tota la vida llavors a Sant Padó, escola també a Sant Padó.
Vaig viure una temporada a Manresa. Uh-huh. No sé si van ser 3 o 4 anys finalment, però me'n vaig tornar quan vaig poder a Sant Padó. Sí, l'escolarització a Sant Padó, fins, diguem-ne, que vaig poder també el batxillerat de llavors, no?, el BUP, i que llavors vaig venir aquí a Manresa, i llavors Barcelona, clar.
Laura, què es dedicaven els pares?
Mira, el meu pare era mecànic, tenia un taller aquí a Manresa, amb un soci, i la meva mare és comptable, era comptable, tots dos són morts, diguem-ne, però va després finalment agafar una botiga. Per tant, els últims anys de la vida també va ser tots autònoms a casa meva, diguem-ne, hem tocat el món de la petita empresa. I molt contenta la meva mare de poder estar al barri antic, tenir una botiga, i fins al final doncs va estar al peu del canó.
Com era la Laura de petita? Fa cara de bona, fa cara de bona nena, Laura.
Sí. És això. Vaig fer molta bondat quan era jove, després quan era gran no tant. Però sí, era més aviat tímida, més aviat introvertida i molt esportista, això sí, mai ho he perdut. I ara intento fer esport, cosa que no puc fer gaire, però al principi era més despistada, però després bon estudiant, una mica aquest perfil. Llavors, de més gran, ja vaig obrir els camins.
Esportista, deia. Molts esports, algun en concret? Perquè sí. Sabem que anava, no?, en aquest
encara
cas.
Encara nedo, però també feia judo, també feia tennis. Vaig provar diversos esports, fins que llavors ja em vaig centrar en aquests, però sempre m'ha agradat ser moltes tolletes del món de l'esport. I encara ara, si m'ho proposen, si no són coses molt bèsties, perquè això no, però qualsevol esport em veig amb cor de fer-lo.
I la natació, llavors, com va venir? Va ser el natació... que més la va enganxar?
De sempre, de petita ja venia a fer cursets aquí a la piscina amb el globus, si el recordem tots i totes, amb un fred que pelava. Però bueno... Sí, tota la vida, la natació tota la vida. I és una cosa que em dona molt equilibri, molta tranquil·litat. Jo sempre dic que entro a la piscina amb un problema i surto enmig, perquè allà, entre respirar profundament i l'esport i que endreces els pensaments, surts i dius...
Ah, bé, ja a vegades hi ha gent que desconnecta, però no.
Jo no desconnecto. Jo, a més, ja em connecto amb mi mateixa, cosa que s'ha de fer sovint, i allò de dir, va, vinga, doncs endrecem això aquí i això allà, i quan surto ja ho tinc mig arreglat tot.
Què volia ser de gran? Perquè, clar, jo no sé si ara, veient i quan repassem tota la trajectòria, i que molts dels nostres telespectadors la saben, però, clar, jo no sé si la Laura es veia sent alcaldessa de Sant Padó i, evidentment, no. Doncs, política de...
No, tot i que té una explicació, perquè sí. Finalment m'he dedicat a això, però jo, justament, quan era petita, volia ser perruquera, per exemple. És una cosa que m'agradava. Sort que no m'hi he dedicat, perquè, realment, no hagués triomfat gaire. Però era una nena, diguem-ne, amb els interessos bastant normals. El que sí que tenia és com la missió d'ajudar, no? D'ajudar la gent. Això sempre m'ha acompanyat. El fet de si puc ajudar, ara mateix he pujat de Sant Padó a Manresa, una persona fent autostop, i dius, bueno, mira, el coneixia. Però vull dir, és aquell concepte de dir, home, si podem ajudar, ajudem, no? I potser això em va portar a la política, no? La idea de dir, home, anem a transformar el poble. Vaig començar pensant en el poble. Anem a transformar el poble i anem a intentar millorar el nostre entorn. I a partir d'aquí millorar Catalunya, no? El nostre país. Crec que això és el que m'ha anat portant cap a la política.
En parlarem. Però abans d'arribar a la política, clar, què decideixes estudiar? És a dir, fa bup i cou? És a dir, encara sí. Som uns quants, tenim, sí. No? Que vam fer el sí. Bup cou, la selectivitat, i ja se tenia molt clar el que volia fer.
De fet, a mi va ser la resta de la gent que em deia t'has de dedicar a la política, perquè era allò a la classe...
Delegada.
No, delegada no ben bé, no, delegada no, però allò de que era la portaveu d'un grup, la portaveu de les noies, era com sempre... I em sortia de dintre, tot i la meva timidesa, és a dir, he hagut de superar, i encara ara em costa. Avui no estava nerviosa, però jo confesso...
És un lloc conegut, aquí.
Exacte, és un lloc conegut, he vingut moltíssimes vegades a fer tertúlies, per tant, és com a casa. Però és cert que jo sempre dic que jo em poso nerviosa sempre abans de parlar en públic, i mira que he parlat milions de vegades entrevistes, de tot, però sempre hi ha aquell coquet, no? Perquè tenia aquesta cosa d'una certa timidesa. Per tant, l'he hagut de superar. Però sí que és cert que tota la gent em deia, has de fer ciències polítiques. Per tant, una mica va ser que l'entorn m'hi va anar portant. És una carrera que em va agradar molt, perquè és una mica de dret, una mica d'història, una mica de polítiques públiques, òbviament, però toca una mica tot, i a partir d'aquí ja et vas focalitzant, en el meu cas, en el sector públic, que era el que m'interessava, i per tant vaig fer l'especialitat d'administració pública. Però va anar una mica així, vull dir, com et porta la vida.
Clar, llavors, quan arriba i quan la Laura Vilagrà doncs es posa a política, no sé si això funciona, que és que algú diu, mira, Laura, podries venir a la... Com va anar, no, Laura, tot això?
No, va ser més casual, és que... va ser perquè vaig fer pràctiques a Esquerra Republicana, és a dir, quan arribes al final de carrera has de fer pràctiques, i en el meu cas hi havia moltes opcions, però aquí a Manresa hi havia possibilitat de fer-ho Esquerra Republicana. Ja m'agradava el partit i per tant em vaig apuntar i vaig poder fer les pràctiques aquí. Amb el Josep Huguet, també, evidentment, un històric d'Esquerra Republicana, conseller, una persona molt dinàmica, que encara ara, quan tu hi vas, ell hi ha tornat 3 vegades. És una persona molt estratega. Llavors, vaig estar fent pràctiques al seu costat. Clar, òbviament, va ser una pràctica reveladora. I em vaig quedar primer fent pràctiques, després una substitució treballant una petita temporada, i a partir d'aquí, doncs, ens vam plantejar un grup de joves fer la llista d'Esquerra Republicana a Santpedor, perquè no existia el grup fet a Santpedor, i aquí jo crec que aquí enllaceu amb el que sabeu.
Quina edat tenies llavors? Més o menys, eh?
Bueno, la primera vegada que em vaig presentar, 22 anys, perquè justament hi havia eleccions municipals, sí. Esquerra Republicana no hi era, i em van dir, home, podíem intentar fer un grup, i vam fer un grup de gent molt jove, que teníem moltes ganes de fer coses pel poble, i a partir d'aquí doncs vam dir qui ha de ser el cap de llista. Ningú volia ser, òbviament, aquestes coses
això també costa
i són complicades, però jo vaig dir, bueno, jo no tinc res a perdre, jo si voleu ho puc ser jo. I així va anar. I és que, a més, no comptàvem que ens anés tan bé, per entendre'ns. És a dir, comptàvem ser-hi per ajudar, per col·laborar, però va anant bé la cosa fins a arribar a l'alcaldia al cap d'uns anys.
Clar, primer entres com a regidora, sí, sí. Com a oposició.
Oposició, sí, sí.
S'aprèn,
sí.
També l'oposició?
S'aprèn molt. Ets molt valent i molt agosarat a l'oposició. Després, quan estàs al govern, t'adones que, ostres, com em passava, no? Fent preguntes... Però bueno, em vam aprendre molt. També en aquell moment vaig tenir la possibilitat de ser el Consell Comarcal, que dius, torna al Born, allò que diuen, i allà vaig aprendre molt també, vaig estar en contacte amb altres alcaldes històrics, l'Evaristo de la Torre, l'Ezequiel Martínez, el Cristòfol Gimeno, encara hi és. Aquestes persones que portaven una trajectòria llarga, també gent com el Nasi Pere Ramon, de Manresa, d'Esquerra Republicana, per tant, a partir d'aquí vaig anar mirant, observant, aprenent. Jo sempre dic que potser quan arribo no en sé, segur que no en sé del tot, però el qüestió és aprendre ràpid. Aquesta vida i en política és aprendre ràpid, i per tant és allò anar tibant el fil.
Clar, llavors arriben les eleccions i la Laura Vilagrà surt com a, en aquest cas, guanya Esquerra i surt com a alcaldessa.
Exacte, vam quedar empatats amb l'alcalde que hi havia socialistes amb regidors, i a partir d'aquí vam fer un pacte amb Convergència i vam tenir l'alcaldia de Santpedor.
Clar, llavors, si no mal no recordo, una de les alcaldesses més joves que llavors hi havia a Catalunya.
Sí, sí, ara, jo ho recordo i ara ja sóc gran, però en aquell moment... només érem el 9% d'alcaldesses dones, eren molt poques, i a mi quan arribava als llocs em confonien per la secretària de l'alcalde, però en tot cas no em referenciaven, perquè en aquell moment era un xoc per la joventut i per ser dona. Jo sempre dic que en aquell moment crec que el tema joventut pesava més, no? Però alhora jo sempre deia, bueno, ser jove té un avantatge i un inconvenient. Una, que ets jove, i l'altra, que ets jove. És a dir, tens l'energia, tens les ganes, i et falta l'experiència, però en tot cas vam anar aprenent i anar compensant les coses.
Com valora? Van ser 3 legislatures?
Sí, van ser 3 legislatures, exacte. Ara ho recordo amb molt romanticisme, ho recordo amb molta... no sé, de forma entranyable, eh? Segur que vaig patir i vaig no dormir algunes nits, però tinc molt bon record. També és veritat que Sant Padó, jo sempre ho dic, que és un poble molt agraït de governar, cohesionat, i que per tant les coses van sorgint, no? Hi ha municipis més complicats, i en aquest sentit he tingut sort. Però ho vaig disfrutar molt, la veritat, amb etapes de tot, perquè jo vaig tenir pactes amb Convergència, amb socialistes, amb majoria absoluta, o sigui, he tocat una mica totes les tecles. Jo sempre explico que això va ser un aprenentatge per poder anar tenint altres llocs de responsabilitat, perquè si no hagués sigut alcaldessa hagués patit moltíssim. És a dir, d'alcalde se n'aprèn molt, se n'aprèn un niu de resoldre temes complicats, d'afrontar qualsevol tipus de situació. Jo sempre dic, de parlar amb un ministre i de parlar amb gent senzilla que en fi, que són
de casa, no?
I que són superimportants també, no? I per tant, has d'anar-te ajustant.
Hi ha algun projecte del que se senti vostè més orgullosa d'aquests anys al capdavant de l'Ajuntament de
Clar,
Sant Padó?
Vam poder fer moltes coses. Era un moment molt expansiu, que teníem diners per fer coses, que les lleis no eren tan complicades. O sigui que els alcaldes d'ara i alcaldesses són uns herois comparat amb el que jo vaig fer. Però en qualsevol cas sí que recordo haver posat al dia molts equipaments, començant per Escola Bressol, que no en teníem a Sant Padó, i és la primera obra que vaig fer, i en tinc molt bon record, i una mica que vam tancar el cercle de tota l'educació, des dels de P3 a tenir l'institut fet, que també el vam poder inaugurar nosaltres, cosa que tancàvem el cicle de l'escolarització a Sant Padó, o bé el camp de futbol Josep Guardiola, al qual juga la meva filla ara, futbol, tot torna, diguem. I bueno, jo realment crec que vam poder fer moltes coses molt útils per a la ciutadania. També el porta a porta, n'estic molt orgullosa, i ara hi ha molts municipis que ho han implantat.
Clar, és que devíem, el porta a porta ara sembla que és... No, i tothom Exacte. Ho tenim, tothom sap molt clar, però recordem que ja hi era Meda, sí. I el primer municipi que va implantar el porta a porta va ser Sant Padó.
Exacte, i vam tenir visió, perquè ara, és a dir, ara ho està fent moltíssima gent, i ara és el present, però en aquell moment era el futur. Sí. I nosaltres dèiem, és que no pot ser que generem tants residus, és que el canvi climàtic, en parlàvem fa 20 anys, o més, perquè que ja fa més de 20 anys, i ara és una realitat absolutament emergent.
Després, quan decideix i per què, dir, doncs, deixo de ser, plego de ser alcaldessa?
Perquè tot ha de tenir una etapa. Ara mateix també n'he tancat una altra. Tot ha de ser un cicle i poder-ho tancar bé. I jo ja no tenia més idees, ja no tenia més forces en aquell moment. Llavors has de ser honest amb tu mateix i amb el poble i dir, passem el relleu. I crec que va ser molt bo. I és molt bo, diguem-ne, plegar dels llocs, no que et facin fora. És un concepte...
Que decideixis tu.
És important. Llavors, realment, a més, hi ha hagut alcaldes ara doncs, que han anat seguint i han fet molta feina i molt bona, per tant, perfecte. I jo encara, quan ara vaig per Sant Padó, que hi vaig a comprar, a l'escola, el que sigui, encara la ciutadania és molt agraïda. I quan notes que t'estimen, dius, bueno, perfecte, vaig fer bé de plegar el moment adequat.
I després, on va? Què fa?
Val, després, primer estudio un màster a ESADE, perquè jo sempre dic que ens hem de reciclar contínuament. Llavors, vaig tornar a la universitat, vaig estudiar un màster durant un any molt intens, i vaig passar una etapa per la delegació del govern aquí a la Catalunya Central, però la meva idea era sortir de la política, i vaig anar amb PANS, si us recordeu, que va ser una experiència molt intensa, molt bona per mi, sortir de la política, veure-ho des de l'altra banda, veure la barrera, no? A veure els toros des de l'altra banda, i per altra banda començar una etapa més de gestió, que de fet és la que reprenc ara. I realment també en tinc molt bon record, i vaig aprendre en un niu també. Vaig aprendre molt del camp social, que és molt important, que aquí vull posar en valor tota la feina que es fa des d'Empans, òbviament, però totes les persones que treballen en l'àmbit de l'educació social, no? De les treballadores socials, que bàsicament moltes són dones, i que sort en tenim, que ens aguanten la societat. Per tant, brutal també aquella experiència.
Clar, l'experiència també com a delegada de la Catalunya Central ja era el trepitjar el territori, que és el sí. que ha fet aquests darrers temps també, sí. com a consellera, sí. però que ja és això de, també, no?, la delegació de la Catalunya Central, de conèixer tota la Catalunya Central, anar poble a poble, municipi per municipi, i que cadascú amb la seva casuística i amb els seus problemes.
Sí, 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 exacte. Som un territori gran, que tenim molts municipis, i els vaig visitar tots, i vaig treballar per ells, òbviament, sí, i per altres altra banda vam fer l'1 d'octubre. Bàsicament és el que vam fer, perquè va ser una etapa molt curta d'un any i mig.
Sí, va arribar al 155, no, llavors?
Exacte. Jo sempre dic que tinc el galó que m'han fet fora amb el 155. Ho vaig escoltar per la ràdio en boca del delegat de Madrid, el senyor Millo. Jo estava anant cap a fer la castanyada, ho recordo perquè era el dia de la castanyada, i sento, ara destituirem els delegats del govern, Laura Vilagrà, de la Catalunya Central, dient, mira, sóc jo. O sigui, va ser brutal. Aquell moment va ser brutal. Va ser brutal aquella legislatura, l'1 d'octubre, i va ser brutal després el cop i la repressió. I va ser un moment molt, molt, molt trist, de pensar molt amb els que estaven a la presó, de pensar molt amb els que estaven a l'exili, i durant molt de temps. Per tant, hi va haver situacions molt complicades. Evidentment, tot es supera i encara n'hem d'acabar de superar algunes, però també una experiència a la motxilla molt important.
Després d'en Pans, torna a la política?
No, després d'en Pans vaig al Consell Comarcal de Gerent.
Sí, sí, sí.
Que també és molt, per mi és molt positiu el fet de, com deia al principi, treballar per la gent, no? En aquest cas treballes, el Consell Comarcal treballa pels ajuntaments, per donar-los suport, perquè tinguin doncs les possibilitats de tenir els equips de tot tipus, de serveis socials, d'arquitectura, del que sigui, adequats per donar suport a la ciutadania. Per tant, una feina també important, i que ara recupero, però en qualsevol cas, en fi, gestió pública, que és el que jo havia estudiat, que és el que m'havia especialitzat, i que em sento molt orgullosa.
Llavors sí, torna a la política.
Després,
com va anar això?
Em fan tornar.
Et fan tornar. Em fan tornar. Com va anar?
Em tiben. Clar, jo estava al Consell Comarcal i estava molt bé. I un dia em truca l'Oriol Junqueras des de la presó i em diu, t'has de connectar? Dic, val, em connecto, i recordo que estava, era bastant al vespre, i sort que estava asseguda, perquè si no hagués caigut. I em diu, t'has de presentar amb el Pere Aragonès, amb el president Aragonès, en aquell moment vicepresident, has d'anar de número 2, perquè necessitem algú que coneixi molt la gestió pública, l'administració pública, perquè volem que des del primer minut ja comencem a treballar, al govern de la Generalitat. Jo em quedo, dic, però per què jo? doncs això, no? Per la trajectòria municipal, per la trajectòria de coneixement de l'administració, perquè si saps sortir dels llocs no et cremes i per tant tens una expertesa i un bagatge, has de ser tu. Jo, d'acord. Jo ho vaig entendre, és a dir, vaig veure que no podia dir que no, però sabia que seria un sacrifici molt gran a nivell personal, a nivell familiar. Ho coneixia. No puc dir que no sapigués el
no
que
posava,
era.
No
on em posava. Però alhora, clar, era un honor enorme. Jo sempre dic, quan em vaig acomiadar, vaig dir, ha estat un honor que no sempre un plaer, perquè realment és així, és un gran honor, és una gran experiència, pots treballar molt per la gent, però sovint és duríssim per la pressió mediàtica que tens, sempre tens el focus, has de pensar que sempre en qualsevol lloc estàs seguit. Clar, això és molt bèstia, i costa molt de desconnectar, i no, de fet no desconnectes mai. Jo sempre dic que treballava 365 dies l'any, fins i tot la nit de Nadal me n'anava a fer la Fia Faia a Bagà o a Sant Julià de Cerdanyola, Cerdanyola com diuen ells, o bé me n'anava el dia de Nadal, que es va morir en Macià, doncs a fer l'homenatge a Macià al cementiri de Montjuïc. Per tant, cap dia de festa pràcticament, va, deixem-ho així, perquè sí que és veritat, alguns dies de l'agost deixen descansar, però clar, m'ha costat molt tornar a la vida civil i tenir vida, m'ha costat molt, tot és una adaptació, de cop i volta tens temps lliure, no? Però aquell període de 3 anys i mig va ser molt intens, molt brutal des d'un punt de vista d'experiència, i en fi, jo ara quan vam fer el traspàs amb els nous consellers, jo dic, jo no sé si felicitar-te o donar-te el pes de... no sé ben bé què fer, perquè realment és molt dur.
Clar, el que dèiem, dona, que ja ho he explicat al començar, clar, els anys sí que anava evolucionant, per sort, la dona també en el món de la política és molt, molt present, però clar, la conciliació de la vida familiar ha de ser duríssima.
Fixeu-vos una cosa, amb els homes mai els hi preguntem.
Sí.
I els presidents també tenen fills, i les vicepresidentes, els vicepresidents tenen fills i filles. Mai els hi preguntem, perquè és que de fet no se'n cuiden tant, tant. Jo ho veia, comparant-me amb els meus companys, amb el mateix president. Clar, jo estava pendent de les vacunes, de l'escola, de la portada, el que sigui. Ells no tenien aquesta responsabilitat, o almenys tenien algú que se'n cuidava. Clar, això és molt bèstia, perquè després què passa? Mai arribes al top. Perquè el top significa donar-ho tot en tot moment i no poder-te cuidar pràcticament de tu ni de la teva família. Clar, és que això primer no és sa, segon, diria que són ells els que s'equivoquen, és a dir, no hi ha res més important que tenir cura de les noves generacions. Per tant, escolta, clar que és evident, jo sóc mare i és evident que m'he de cuidar de les filles, encara que sigui consellera o vicepresidenta. Per tant, són ells que s'equivoquen no assumint la seva part de responsabilitat, almenys jo ho interpreto així. Però la veritat és que aquesta política en aquest alt nivell exigeix dedicació màxima fins a límits que no són sans ni saludables.
Clar, aquesta exigència, ara deia, no? Aquesta pressió, no? D'estar al focus, d'entrevistes, no? Aquestes sí, més no, no? Però aquestes entrevistes ja més polítiques, més de dir... depèn de què digui, no? Sí, a més, sí. Estan uns anys complicats, tampoc no...
Sí, sí. Clar, és que a mi m'ha entrevistat la Gemma Nierga, l'Àngels Barceló, en castellano. el Basté, l'Estrell, en fi, la Rossell, a Pelagoñi. Clar, això és molt bèstia. És una altra dinàmica. Evidentment, no pots fallar mai. Has d'estar... Tu has de preparar moltíssim, moltíssim. Has d'estar la tarda
saps,
abans...
Clar, més o menys saps que et... Vull dir, no dius, no sé què em demanaran les preguntes concretes,
no,
però...
Poden clar. Enganxar amb alguna cosa, però ho saps perfectament. Per tant, ho pots treballar, ho pots estudiar, però és que és molt important el to. Evidentment, el què dius és molt important, però també el to, però també el registre, però també la imatge que dones. És tot absolutament important. Jo vaig fer, abans d'entrar a aquesta dinàmica, des de classes d'oratòria, però des d'un punt de vista d'actor, d'actuar, d'actriu, des d'un punt de vista de vocalitzar bé, des d'un punt de vista del to, tot és important. Gairebé diria que és més important tot això que fins i tot el que dius, perquè moltes vegades a mi em diuen, t'he vist a la tele, bueno, no sé què has dit, però portaves aquest vestit, reies, estava sèria, el que sigui, ho sabien tot de la forma. Per tant, molt rellevant tot això.
La valoració és bona, malgrat tot, és a dir, aquest sacrifici d'aquests darrers anys, Laura.
Fixeu-vos una cosa, ara estar al govern és altament perillós. De fet, estem en un moment que els governs duren molt poc i els presidents duren molt poc, a tot arreu, i les presidentes, a tot arreu. Per tant, tu saps que entres un lloc, que estàs a la cresta de la onada i que pots caure en algun moment. La qüestió és aixecar-se, sempre. La qüestió és aixecar-se i aixecar-se bé i sortir bé dels llocs. I sortir amb una valoració, diguem-ne, si poses les coses a la balança, positiva. I clar, evidentment, sí, és una experiència molt positiva, que hem pogut treballar molt, que no sempre t'ho valoren, però això ja ho saps. Quan entres a aquest negoci ja saps que no sempre t'ho valoren i el que has d'estar és tranquil amb tu mateix i connectat amb tu mateix, que has fet el millor possible. Jo crec que això sí que ho tinc garantit i, per tant, satisfeta de la feina feta.
Com ha viscut també aquests darrers mesos d'Esquerra, que tampoc no han estat gaire fàcils, podríem dir-ho així.
És complicat.
Complicat també, és tot aquest procés intern.
Les coses internes de partit són les més complicades, perquè a més també costa d'entendre des de fora, normal. Però sort que hem tancat aquest procés i ara toca mirar endavant i treballar amb unitat i amb intensitat, com hem fet sempre. I Esquerra Republicana, amb 94 anys d'història, sempre ens hem aixecat. Evidentment, ara no és pas el moment més complicat que hem viscut. Hem viscut situacions molt complicades. Per tant, n'estic convençuda que tornarem a ser el primer partit del país i tornarem a poder treballar pels ciutadans de Catalunya.
La Laura torna a casa, en aquest cas com a gerent del Consell Comarcal del Bages. Va decidir, igual com el d'alcaldessa, tanco aquest cicle, deixo la política activa, torno a casa al Consell Comarcal amb aquesta, no?, amb aquest servei públic a l'administració pública, Laura.
Exacte. Torno a casa perquè torno al Bages a treballar pels meus i torno a casa perquè torno al món municipal, que és el que a mi m'ha omplert més. Malgrat tot, a totes les experiències que he tingut, el món municipal és el més directe, el que pots fer la feina més tangible per a la ciutadania, I també el fet de dir, ara vull sortir de la part més política i tornar a la meva feina més professional i més de gestió, que m'ho vaig passar molt bé, que és la que m'he enfocat des d'un punt de vista professional, i ara torno a estudiar un màster per no avorrir-me i per estar al dia de gestió de recursos humans, que és molt important, perquè les màquines, els robots, ens poden prendre algunes coses, però la gestió de les equips, que és absolutament imprescindible, això no ens ho prendran. Per tant, treballar bé, que la gent vingui contenta a treballar, que estiguem motivats i que, escolta, que tot surti bé, que sumem tots.
No sé si la podrem tornar a veure en política activa o aquesta ja tanquem la porta definitivament, o això no ho sabem.
Espero que no. És a dir, ara el meu plantejament és més professional, que a més m'ho passo molt bé i que abandono doncs la política activa i em dedico doncs a la gestió, que és una part que, de fet, des d'un punt de vista de quan vaig començar a estudiar, és el que volia fer. Per tant, molt contenta de poder-ho fer.
Laura, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé tot i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts a 8:15 del vespre, Baxi Manresa, Aliaga Petkims Esport. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Tens entre 16 i 29 anys? Forma't pel futur amb Bages Jove Inserlab 4.0. Escull entre màrqueting digital o fabricació mecànica i obre les portes al teu futur professional. Informa't a inserció@empans.cat o al WhatsApp 629 145 235. Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Ja ho saben que nosaltres en aquest Hora L Catalunya Central sempre ens guardem uns minutets per parlar de la U Manresa FUB. Avui nosaltres els volem parlar d'un estudi. Aquest estudi conclou que els adolescents gais tenen menys benestar emocional que els heterosexuals, però només en municipis petits. Avui, per parlar d'aquest tema, hem convidat la Gemma Drou. Ella és formar part del treball final d'aquest màster en salut pública d'aquesta investigadora, com és la Gemma, i ella també és docent de la U Manresa. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació en aquest Hora L Catalunya Central. Explica'ns, aquest estudi, de fet, el nom de l'estudi és força llarg, benestar emocional, orientació sexual i estigma interpersonal en adolescència i gènere de Catalunya des d'una perspectiva de gènere i territorial. També és la teva tesi, Gemma. Explica'ns una mica tot plegat.
Perfecte. Doncs sí que és veritat que ara, com comentaves, no, potser el titular que ha sortit més i que s'ha fet més difusió d'aquest estudi, sí, és que els adolescents gais tenen més malestar emocional, però als municipis petits, i d'aquí el que en realitat és una conclusió important, el fet que al final és el context el que condiciona la manera com nosaltres vivim la nostra orientació sexual, no? És a dir, no per ser un adolescent, un noi gay, doncs has de tenir més malestar emocional, sinó que tots els factors que hi ha al nostre entorn, les polítiques, els instituts, si hi ha bullying o no, les normes socials d'on vivim, doncs això són coses que acaben condicionant com vivim la nostra orientació sexual. A part d'aquest focus en el paper que té el context, també un resultat que em sembla molt important i que no s'està fent tanta difusió és que en realitat són els adolescents bisexuals, tant nois com noies, els que tenen més malestar emocional de tot. I això passa a tots tres territoris. I una mica, o sigui, tots tres territoris, perdoneu, perquè aquest estudi el que fèiem era comparar tres territoris diferents, vale? Dades de Barcelona, de l'enquesta Fresc, i dades de la Catalunya Central, de l'enquesta DESC, que llavors dintre de la Catalunya Central vam separar els municipis de més de 30.000 habitants, que serien Manresa, Vic i Igualada, dels municipis de menys de 30.000 habitants. I el que s'ha de veure és això, no? Per una banda, el que comentàvem, que els municipis petits, els nois gais, tenen més malestar emocional, però a tots tres tipus de municipis, tant nois com noies bisexuals, tenen més malestar emocional. I això ho relacionem amb el fet que, tot i que hi ha hagut una progressiva acceptació de l'homosexualitat, la bisexualitat encara està molt estigmatitzada a tots tres territoris. I aquest és un altre resultat que també em sembla com molt important de l'estudi, tot i que se li ha donat menys èmfasi.
Com l'heu fet, l'estudi, deies, amb aquestes dades d'aquestes enquestes del DESC Cohort? Com ha anat això, Gemma?
Sí, aquest estudi combina dades de dos projectes, de dues enquestes. Una és l'enquesta Fresc de la ciutat de Barcelona, que coordina l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i l'altra és l'enquesta DESC de la Catalunya Central, que coordina Manresa, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, diverses institucions. Llavors, el que fan totes dues enquestes és que es va als instituts i es passa a l'alumnat, en el nostre cas ha sigut de quart d'ESO i segon de batxillerat, es passa una enquesta que ells mateixos responen de manera anònima amb un ordinador portàtil. I llavors, a partir d'aquí, hem accedit a aquestes dades, que en el cas d'aquest estudi inclou més de 7.000 participants.
Gemma, podríem dir que és força... És entenedor, dient, és a dir, per exemple, en un municipi petit, no, si parlem del primer fet, del que jo destacava, llavors parlarem també de l'altre que deies tu, de la bisexualitat, que potser no n'hem parlat tant als mitjans de comunicació. Es pot entendre, no, que en un municipi petit la gent es coneix més, no, per exemple, no? Per tant, és més difícil. Si vius en un municipi petit, tothom es coneix. Per tant, potser és més complicat, no? S'entén més aquest més malestar emocional com més petit és el municipi pels adolescents que són gais. Aquest podria ser un factor. Les coneixences, tothom es coneix...
Clar, aquí cal distingir el que són els resultats que hem fet nosaltres pròpiament en el nostre estudi i resultats que podem conèixer per altres estudis. Llavors, concretament del nostre estudi, els dos factors que estudiàvem, aviam si podien canviar segons el territori, eren, d'una banda, el fet de patir assetjament escolar i, de l'altra banda, les relacions amb la família. I sí que hem vist que el fet que aquests nois gais en els municipis petits i també els bisexuals en els municipis, en part, si tenien més malestar emocional, era pel fet d'haver patit assetjament escolar. Per tant, pròpiament, el que hem vist amb el nostre estudi ha sigut el tema aquest de l'assetjament escolar i també el de les relacions familiars, tot i que les relacions familiars s'associa més amb tenir malestar emocional en el cas de les noies. I llavors, més enllà d'això, sí que, tal com comentaves tu, doncs per altres estudis, més d'una metodologia qualitativa que ens permeten anar com a explorar més a fons els fenòmens, doncs sí que hi ha diferents motius, no, pels quals podríem pensar que hi ha aquestes desigualtats territorials, com deies tu, al final els pobles, un cop t'etiqueten, no, potser has d'arrossegar més aquesta etiqueta perquè tothom es coneix més, també hi ha menys espais on fer comunitat amb altres persones semblants a tu, ja sigui a nivell d'orientació sexual, però també a nivell d'interessos, no? Al final, si vius en una gran ciutat, hi ha molta densitat de població i és fàcil, més fàcil trobar persones amb qui tinguis unes similituds, unes afinitats, no? Per tant, sí, suposo que és com tot un combinat de factors.
Gemma, amb el tema de la bisexualitat, l'assetjament escolar també existeix, també és un factor important.
Sí, i a més, com una de les coses importants pels quals els adolescents bisexuals tenen més malestar emocional és que, a part de patir potser aquest estigma que també pateixen les persones homosexuals, no, perquè encara hi ha cert desconeixement respecte a aquestes orientacions sexuals o el que sigui, doncs concretament la bisexualitat també té com una sèrie d'agressions específiques, no? Per exemple, en el cas de les noies hi ha molt estereotip que les noies bisexuals, doncs, que estan més obertes a nivell sexual que les noies heterosexuals, que hi ha com una mica de promiscuïtat, de no voler definir quin és el gènere que t'atreu, no? Hi ha com tots uns estereotips, també que la bisexualitat és una fase i que potser en realitat ets gay o ets lesbiana, però et defineixes com a bisexual perquè no t'atreveixes a fer el pas. Hi ha com tota una sèrie d'estereotips que no són reals associats a la bisexualitat. I, per tant, les persones bisexuals pateixen, a part pel fet de que no són heterosexuals i, per tant, hi ha com aquest estigma pel fet de no ser heterosexual, doncs també hi ha certs estereotips específics de la bisexualitat i que moltes vegades no només el reprodueixen les persones heterosexuals, sinó des de la pròpia comunitat LGBTI també hi ha com unes desigualtats, no? Que a vegades les pròpies persones que són gais i lesbianes doncs també tenen com aquests estereotips cap a les persones bisexuals. Per tant, sí, també, exacte, o sigui, com això, com comento, no? Doncs tenen com uns estereotips extres que poden condicionar aquest malestar emocional.
Seria un afegitó, podríem dir-ho, encara més. Gemma, clar, aquestes serien les principals conclusions. És on són temes que entenc pel que heu fet, no? S'ha avançat molt i pel que veiem, és a dir, però encara queda molta feina per fer. Amb això també en parleu a l'estudi, de quin seria, és a dir, de què és el que s'ha de fer.
Sí, exacte. Sí que és una cosa que jo crec que no és un descobriment nou, no? Això ja són coses que ja sabem i que des de l'activisme fa molt de temps que reivindiquen aquestes desigualtats en quant a l'orientació sexual. I al final una mica la conclusió del treball és que una manera de combatre tot això és a través de l'educació sexual i afectiva, amb una perspectiva feminista, des de la diversitat i des del respecte, perquè al final moltes d'aquestes coses es relacionen amb una sèrie d'estereotips, d'estigmes que no parlem perquè estan relacionats amb la sexualitat i ja sabem que la sexualitat és un tema tabú. Llavors, fer aquesta educació visibilitzant que hi ha tota una diversitat i que tot és correcte, que tot està bé, i que hem de respectar a tothom, doncs em sembla molt poderós, no només per les persones lesbianes, gais i bisexuals, sinó també per les persones heterosexuals o amb altres orientacions sexuals, perquè al final aquestes normes tan rígides condicionen a totes les persones adolescents.
Aquest estudi forma part del treball de màster en salut pública teu, en aquest cas Gemma, i també formarà part de la teva tesi doctoral.
Sí.
Com va això? És a dir, a partir d'aquí, és a dir, a partir d'aquest estudi, tu elaboraràs la teva tesi doctoral?
Sí, bueno, aquest treball va ser el meu treball de final de màster, que llavors s'ha convertit en un article, i aquest article també ja forma part de la meva tesi doctoral. La tesi doctoral la faig a la Universitat d'Alacant i és en la línia de les desigualtats de gènere i orientació sexual en l'adolescència. Llavors tindrà un total de 4 articles, aquest és el primer, i en els altres articles explorarem també altres temàtiques relacionades, no? Per exemple, més relacionades amb la identitat de gènere, que això és en un tema que en aquest estudi no tractàvem tant. També en un altre estudi avaluarem l'efectivitat d'una intervenció d'educació sexual i efectiva als instituts per mirar quin efecte té sobre els mites que els adolescents tenen sobre la sexualitat, sobre l'orientació sexual, etc. I bueno, anirem fent aquests 4 articles doncs, en aquesta línia de gènere i orientació sexual per anar donant visions complementàries d'un mateix fenomen.
Sé que les tesis són llargues, Gemma, hi ha calendari de dir, doncs, o teniu calendari de dir, la tesi ha d'estar acabada tal dia?
No, de moment no, jo l'estic fent a temps parcial i ara vaig pel tercer any, podria tenir-ne fins a 7, però espero que no duri 7 anys, potser un parell d'anys més sí, però bueno, que tinc temps encara.
Gemma, per què tries aquest tema al voltant d'aquest tema, tant en aquest cas el treball final de màster en salut pública com també doncs, la tesi doctoral?
És un tema que a nivell personal m'interessa molt i des d'una vessant més activista crec que ja tenia com afinitat per tot aquest tema. També em sembla una de les grans reivindicacions avui en dia, no? Aquesta igualtat tant de gènere com d'orientació sexual, que tot i que són constructes diferents, el gènere i l'orientació sexual, al final tot va molt relacionat, no? I bueno, crec que he trobat en aquest tema doncs un tema que, tot i abordar-lo des de la vessant de la recerca, també és molt polític, cosa que per mi és important perquè em sembla que la recerca ha de tenir aquesta vessant política, no? De voler canviar coses, de voler que tinguem una societat més justa i que tots tinguem els mateixos drets.
De les conclusions que n'has arribat a treure, n'hi ha alguna que t'hagi sorprès més que l'altra, Gemma?
Sorprès segurament no, perquè al final amb la bibliografia que havíem llegit i tot plegat, doncs els nostres resultats van bastant alineats amb les hipòtesis que ja teníem. Sí que hi ha hagut un resultat que potser es diferencia d'altres estudis i que és que en el nostre cas hem vist que les noies lesbianes no tenien més malestar emocional que les noies heterosexuals. Però això també em sembla un resultat interessant perquè moltes vegades pensem que les orientacions sexuals no heteronormatives, és a dir, les persones lesbianes, gais, bisexuals, etc., han de tenir més malestar, i no necessàriament, no? També això és una perspectiva com molt basada en el dèficit, però també pot ser que tenir una orientació sexual no heteronormativa doncs t'empoderi en certs sentits, no? I, per exemple, em sembla interessant la reflexió que en el cas de les noies ser heterosexual també pot comportar els seus propis factors de risc, no? Perquè, per exemple, hi ha un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, em sembla, en el que diu que les noies de 15 a 19 anys que tenen parelles heterosexuals, doncs un 30% han patit violència en l'àmbit de la parella. Això parlo a nivell mundial, no sé com estaria a nivell de Catalunya. Però, per tant, això moltes vegades pensem que potser siguent gay, lesbiana, bisexual, has de tenir més problemes, per dir-ho així simplificadament, i no, en realitat, pot ser heterosexual i també en aquest cas doncs, el teu gènere i el fet de relacionar-te amb homes, no? Doncs això pot també a vegades tenir unes conseqüències negatives per la salut.
Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Gemma Drou que ens hagi volgut acompanyar en aquest Hora i la Catalunya Central. Gemma, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a continuar treballant. Adéu-siau, fins la propera.
Adéu.
Hora L, Catalunya Central.
Acabem, ens passem 30 segons. Fins demà, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. Bon migdia.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología recuerdan que pasado mañana, el miércoles, además, entrará otra borrasca con más inclemencias. Ya hay condena para el senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar. El Supremo le ha impuesto una multa de 1.800 euros por conducir a más de 200 por hora en una autovía en Zamora hace casi dos años. Pedro Jiménez.
El Supremo condena al senador del Partido Popular, José Manuel Baltar, por un delito contra la seguridad vial y le impone una multa de 1.800 euros.